ja tenim així a Lluís Cabedo. Recordem al principi del programa que els he dit allò de parlar de fills adoptius, que no són, són del poble, però no s'ha fet adoptius així en Vila-real. Bon dia, Lluís.
Bon dia, Susana. Com estem?
Fuga de fills adoptius?
Sí, fills, gent nascuda a Vila-real que per qüestions professionals han tingut que anar a un altre lloc i es han sabut valorar d'una manera excepcional que i els municipis van decidir en el seu dia fer-los fills predilectes, o en este cas fills adoptius, perquè no són nascuts allí.
Allò seria lo de nadie es profeta en su tierra?
Bueno, tinc que dir que tinc dos personatges en qüestió que han sigut profetes en sa terra i en el seu lloc adoptiu, que després te contaré.
A veure, sí, però a mi en seguida el que me naixeria és... On van ser antes fills adoptius? Per allò de que si me fan fora i en el poble tots es diuen no...
No, pues després, quan arribem al personatge en qüestió...
Ho direm, diré, no? Perfecte.
I parlant de fills, vull aprofitar també, avui complís 90 anys un soci del nostre col·lectiu, Daniel Simó, una persona, un alma mater del nostre barri, en el qual ens sentim tots orgullosos de que
siga... Com li diuen?
Daniel Simó.
Daniel Simó.
Que segurament s'alegrarà de que parlem d'ell. I pertany al nostre col·lectiu, com molta gent octogenària del nostre barri, i que és part de que avui en dia, pues, jo com a portaveu de tots ells i com a president, pues, parlem de temes de gent popular de Vila-real, en el qual, per lo que jo tinc entès, el nostre Facebook ne tenim 5.000 perquè no ne caben més, que tenim grans seguidors perquè els encanta les historietes que contem, i per això també vinc així a la ràdio, perquè hi ha altra gent que no té opció de poder-nos llegir, pues mos puga escoltar.
Moltes felicitats
a Daniel.
Daniel Simó, felicitats, 90 anys, i en totes les seves facultats.
En totes, a mi, a veure, jo, avui que parlem de pares i fills, jo me sent fill adoptiu d'ell, també tinc que dir-lo, no? És un exemple a seguir.
Pues això, conèixer una persona que sigui un exemple a seguir sempre és bonico. A mi m'haver agradat que l'haverem buscat la sintonia del cumpleaños feliz perquè siga en homenatge a Rafael Simó, un home que viu...
Daniel Simó, que viu al carrer Cronista Traver, un carrer de tota la vida del barri nostre.
Daniel, té, saps allò de els noms, els àlies que tenim?
Ai... La dona sí que era la Parreta.
La Parreta.
Isabel la Parreta, que també ha sigut una institució en el nostre barri. Però ara m'has pillat fora de joc, perquè és que jo tampoc sóc de gastar mal noms, també tinc que dir, no sé, m'agrada més gastar...
Jo no sé per què diuen mal noms, perquè jo, per exemple, quan he dit qui era, sempre he dit el nom que gastaven en la família meva, tant de mon pare com de ma mare. Pues Daniel Simó, 90 anys.
90 anys.
De Cachaça, no se diu? De Cachaça, no? I... Pa d'ella s'ho va dedicat.
Cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz.
Que podríem plantejar-se el fet de que a lo millor també podria ser un bon fill predilecte, no?, del poble.
Sí, un bon fill predilecte, perquè ja te dic, molts mos mirem en ell, o sigui que... Però bueno, anem al tema que mos porta avui, Susana.
Adelante.
Que és el fill predilecte i fill adoptiu, és el nom de títol honorífic més gran que concedís els ajuntaments i les diputacions d'Espanya. Tot ajuntament d'Espanya pot concedir a un ciutadà el títol que recau en el que hagin destacat de manera extraordinària per les seues qualitats o mèrits personals o serveis prestats en benefici i en honor de la vila. En general, el nomenament de fill adoptiu s'acredita mitjançant lliurement d'un pergamí artístic en el que figura l'escut de l'Ajuntament i el lema fill adoptiu de la vila. Així mateix, s'expressen en el pergamí els mèrits que justifiquen la concessió. També es lliura una insígnia en or amb l'escut de l'Ajuntament. El municipi de Vila-real té com a fills adoptius a Montse Guillermo, que era parroc de la iglesia de Santa Sofia,
el
conejo del món, i el president de l'equip que ens ha fet coneguts a tot el món, com és Fernando Roig. Però també hi ha altres municipis que, seguint aquests criteris, han fet de ciutadans nascuts a Vila-real fills adoptius dels seus municipis. Entre ells trobem Andrés Santos Cubedo. El municipi de Cintorres, a la comarca dels Ports, el va nomenar fill adoptiu l'any 2009. Andrés, nascut a Villarreal l'any 1974, és un paleontòleg que ha tret a la llum els primers testimonis de la fauna juràssica, que va viure a Castelló fa entre 128 i 130 milions d'anys. El seu treball, a la zona més alta de la nostra província, on ell, remogant juntament amb el seu equip milions i milions de quilos de terra per a trobar vestigis, ossos i altres restes de dinosaures que fa milers d'anys van poblar aquella zona. Les troballes dels jaciments de Cintorres i Morella, entre altres, han portat al seu equip a resultats extraordinaris i a un gran prestigi internacional. La comarca dels Ports és coneguda per els seus jaciments de vertebrats mesozoics i especialment els dinosaures amb una antiguitat de 126 milions d'anys. Un altre il·lustre vilarrealenc és Francisco Jimeno Barón, pintor nascut a Villarreal i fill adoptiu d'Ain. El caràcter personal de Jimeno Barón marca una biografia molt allunyada de l'estereotipi dels grans pintors de la seva època, tant nacionals com internacionals. Consagrada una forma d'acadèmica, no es va mostrar procliu a aventurar-se al món de l'avantguàrdia, mentre que, per altra banda, la seva activitat docent i la seva vida familiar, amb una predilecció per l'aïllament, especialment al municipi d'Ain, el va fer ser un pintor una miqueta en tendència conservadora en la seva manera de pintar. Va morir l'any 1978 i va ser enterrada al cementari d'Ain. El municipi li va correspondre a l'artista dedicar-li la plaça més important i declarar-lo fill adoptiu. Un altre gran d'este poble és don Jacinto Heredia Robles, al qual és ciutadà d'honor de Michalov. Crec que ho ha dit bé, perquè no, l'idioma no és de pronunciar-lo i tal, però ell sabrà que ho va fer des de cor. Don Jacinto Heredia va ser designat a la ciutat eslovaca de Michalovce com a ciutadà d'honor l'any 2008 i que la proposta d'aquest nomenament va ser aprovat unànimament per la corporació municipal d'aquella ciutat. En la sessió plenària va ser realitzada per l'associació veïnal Bisba, motivant-la en la tasca de realitzada per el professor Heredia durant els darrers 20 anys en favor del coneixement i l'amistat entre els pobles d'Europa, a través de l'agermanament de les ciutats de Villarreal i Michalovce. Una altra dona desconeguda per a la majoria dels nostres oients segurament siga Maria Gràcia García Miró, la qual va ser filla adoptiva d'Almassora per la seva labor solidària en les associacions. Natural de Villarreal, però establerta en Almassora des de l'any 1950, Maria Mañanos, com se la coneix popularment, encunyant el cognom del seu difunt marit, és una emprendedora nata que participa en més d'una dotzena de col·lectius i associacions del poble d'Almassora. El seu treball i voluntat, la seva implicació en el desdevenir social de la població d'Almassora és més que evident. Maria Gràcia García treballa activament a l'Associació Local de la Lluita contra el Càncer, l'Associació d'Ames de Casa d'Almassora, l'Assemblea Local de la Creu Roja d'Almassora, la Congregació de la Mare de Déu dels Desemparats, espera que agarra aire, la Congregació de les Filles de Maria, la Comunitat Parroquial, pertany a la coral de la parròquia, al grup de catequestes i de lectors parroquials, dins dels ministeris de l'altar, a Càritas Interparroquial, la Germandat del Santíssim Crist del Calvari, torna a agarrar aire.
Sí.
A la Fundació de les Germanes Clarisses, a la Fundació de les Germanes de la Nostra Senyora de la Consolació, a la Congregació de Santa Genoveva i a l'Associació de Jubilats de Vicur.
Ojo, ojo.
Jo crec que esta dona té que traure temps per a mi per limpiar casa i fer el dinar, perquè vamos, eh?
Més títols que Cayetana de Alba.
Per això, que jo crec que és més que merescut, no la conec personalment esta dona. Sí que tinc que dir-te que en la foto ja se veu major, però... Ojo, ojo,
Tot lo que esta dona...
Ha donat per el poble d'Almassora.
Hombre, hombre.
Un altre dels nostres il·lustres és Vicenç Llorenç Poi. El van fer fill adoptiu de Torrehermosa, a més és fill predilecte de la nostra ciutat. Jo crec que el van fer antes del Villarreal, però així m'has pillat antes la pregunta. L'altre que tinc sí que sí, el van fer antes, però així tinc la duda. Però bueno, m'aventuraré i diré que el van fer antes del Villarreal, però bueno.
Antes fora que en Villarreal?
No, antes en Villarreal que en Saragossa.
Vale.
Però bueno, si m'ha enganyat, discurso corregir, i pues demane perdó d'antema. La Corporació Municipal de Torremosa, un poble de Saragossa, reunida en sessió plenària el dia 22 del passat mes de gener de l'any 1998, van acordar, per unanimitat, nomenar fill adoptiu a don Vicenç Llorenç Poll, autor del Sepulcre de Sant Pasqual i de la remodelació artística de la seva basílica. Era la primera vegada en la història d'aquesta villa que s'otorgava aquest títol honorífic. El fet que la terra aragonesa, Bressol de Sant Pasqual, hagi designat a Vicenç Llorenç Poll com a fill adoptiu de Torremosa és un gest extraordinàriament entranyable i significatiu, ja que amb això es manifesta el reconeixement i la gratitud dels torremorsins, crec que és el gentilici d'allí, cap a tots els vilarealencs, que han col·laborat en la reconstrucció del sagrat lloc on va morir el sant i en és venerable el seu sepulcre. Un altre desconegut per a la ciutadania de Villarreal és Manuel Martín Nebot, el qual va ser fill adoptiu de la Pobla Tornesa. El sacerdot vilarealenc Manuel Martín Nebot va ser nomenat fill adoptiu de la Pobla Tornesa. Martín, molt arrelat a la població al llarg de la seva trajectòria, ha estat, entre altres càrrecs, formador del Seminari Mater Dei i delegat de Caritas Diocesana i Consolidari Internacional de Frater Castelló. Mossèn Manuel Martín ha estat rector en la parròquia de Sant Miquel de la Pobla Tornesa des de l'any 1994 fins que el juliol del 2015 el bisbe de Segorbe Castelló el va nomenar rector de l'església de Sant Vicent Ferrer, d'Almassora. També a Vila-real, la seva dedicació a la gent i a la seva contribució a la cultura local a través de la sèrie de reportatges en què, a través de la revista Poble, el sacerdot ha recorregut diferents punts de la geografia nacional on és venerat els patrons de Vila-real, Sant Pasqual i la Mare de Déu de Gràcia. I un dels grans desil·lustres del nostre poble és Carlos Saltou Carreres, fill adoptiu de Sàtiva i posteriorment fill el va ser fill predilecte, o sigui, este sí que va ser primer fill adoptiu de Sàtiva i després ja va ser fill predilecte de Villarreal. O sigui, Sàtiva, la seva xicoteta país adoptiu,
claro,
el va fer antes
claro,
que...
Claro.
Traslladat voluntàriament a Sàtiva l'any 1920 perquè allí havia passat circumstancialment el seu viatge de noces, quedant impressionat per la seva bellesa i pel seu patrimoni històric. Dirigeix el Centre de Cultura Valenciana i pels seus treballs en la recuperació del patrimoni artístic i de documentació històrica de la ciutat de Xàtiva, reproduïs en l'any 1923 el títol Fill Adoptiu i en 1940 el de Cronista Oficial de Xàtiva. O sigui, l'any 1923 ja el van fer Fill Adoptiu i el 1940 Cronista Oficial d'este municipi. Durant aquells anys, Carlos Sartou, pioner de la fotografia documental, recopila una gran col·lecció gràfica de centenars de clichés sobre vidre i cel·luloide, compilats en dos importants volúmens a un pròleg d'Azorín. Castells d'Espanya i Catedrals d'Espanya són obres testimonials de molts monuments i paisatges que desapareixeren posteriorment per culpa de la guerra o de l'activitat urbanística. I ell va documentar i va fer totes les fotos. Tinc que dir-te que el meu col·lectiu vam organitzar una vegada una excursió a Sàtiva i vam anar perquè allí Sàtiva, al museu d'allí, és famós el quadre del rei Felipe V, que és el primer Borbó que va reinar a Espanya,
sí,
que se troba girada al revés. Perquè, segon va dir ell, per any se va demostrar, perquè això va ser l'any 1950, saps?
Sí,
se
sí.
Celebrava, crec que era el 250 anys de que la guerra la batalla d'Almansa, en la qual les tropes castellanes junt a les franceses s'enfrontaven a les tropes aragoneses i les britàniques i van perdre els valencians aquell dia la nostra història com a valencià, com a poble.
I el tenen castigat.
Els tenen castigat. I casualment, tant Sàtiva com Vila-real van ser cremats i tenen el sobrenom de socarrats. Y ahí, en el año 250, pues se va a celebrar un criterium en València, un certamen, y parlen d'això, i ell, mig enfadat, va agarrar el quadre i el va girar.
I va dir, ahí te quedes.
Diu, perquè ell, no és que diu, és que damunt m'han ofès a la meva xicoteta pàtria on vaig néixer i a la meva xicoteta pàtria m'han adoptat, no?
O sigui, era, entonces va
ser doblement d'això, no? Una altra vila realenca no va tindre el reconeixement de filla adoptiva, però li van dedicar una plaça, i vull dir qui és, perquè a mi molta gent diu, perquè te dediquen una plaça, no li la dediquen a qualsevol. I esta dona li diuen Dolores Campos Cabedo. Era una religiosa de Villarreal que es va guanyar l'amor del poble de Malgrat del Mar, un poble de Catalunya. Ara mateix m'ha donat compte que no ha ficat la província, però bueno, ja us ho diré. La religiosa va ingressar a l'Institut de Religioses de Sant Josep a l'any 1915 i des de l'any 1930 va prestar servici a l'Hospital del Passí del Malgrat del Mar, on va morir a l'any 1962. Durant la Guerra Civil es va dedicar a velar els malalts d'eixos d'un record de gratitud a tota la població. Al preocupar-se per tots els malalts i tot, pues la gent la va valorar com una gran persona. I els veïns del Malgrat del Mar sempre l'han descrita com una persona agradable, simpàtica, oberta i servicial i molt sacrificada. Van deixar una gran empremta tan profunda en aquest municipi que l'Ajuntament d'aquesta localitat a l'any 2002 va decidir dedicar-li una plaça a la germana Campos, on al mig hi ha una estàtua seua. El monument de Susana està realitzat... està realitzat en bronze i la seva dimensió és d'uns 2 metres. La descripció de l'obra en si és una figura únicament esbossada, evitant els hàbits religiosos realistes. O sigui, lo que destaca són les seues mans i la seva cara. No dono a entendre que és una religiosa tal, perquè el que volen transfondar és la seva mirada i les seues mans, que és el que ella oferia a tots els que vivien allí, no? La seva ajuda, la seva alegria en la cara, i li van dedicar per això una plaça al poble. I ja, pues, ja ficats a gent que no han fet fills adoptius, però han fet mèrits per a poder tocar ese palo, tinc una anècdota que és el nom d'un carrer de Burriana que està dedicat a un nord-americà. Li diuen James Michener. Vale, tendré que tornar a anar a les classes d'inglès, Susana.
Sí, sí, l'accent se te nota que és, a més a més, villarrealero, No res de villarrealero, no, villarrealero.
Sí, sí. Pues esta americà que se va enamorar de l'olor de la taronja de Borriana. Borriana li va dedicar un carrer al Grau i va col·locar una placa a l'escriptor americà James A. Michener, en agraïment al tracte que li va dedicar a la ciutat en el seu llibre. Tinc que dir-te que James Michener va ser un conegut escriptor nord-americà, guanyador del Premi Pulitzer a l'any 1948, en la seva obra Contes del Pacífic Sur, i creador de coneguts títols que serien portals al cinema o a la televisió, com Sentinel o Caravans. Viatger curiós, Michener va recórrer nombrosos països al llarg de la seva vida, llocs que inspiraven la seva trajectòria intel·lectual i creativa. A l'any 1968 va publicar un llibre singular titulat Iberia, obra que resumís en apenas 1000 pàgines, vamos, que ja que tenia ganes de llegir, la seva visió d'Espanya, país que va visitar diverses vegades des de que en l'any 1932 va descobrir la playa de Burriana. Iberia és un llibre de viatges deliciós i una reflexió de la inestimable societat espanyola dels anys 60. Als nostres pobles i ciutats, Michener es va relacionar amb tota classe de gent, tant grans terratenients de classe mitjana, alcaldes, funcionaris, metges, escriptors i artistes com Gironella, Sobel i algun que altre torero. Fins i tot els humils viatges que travessaven tota aquella Espanya rural en trens, en els trens d'estos de mercancies, en tercera classe i tal, doncs ell també s'agentava en ells i disfrutava dels seus comentaris i de la seva forma de viure. Tots apareixen en les pàgines d'Iberia, immortalitzant per la seva pluma d'este gran escriptor. Tinc que contar-te que la història d'Emburriana se ve perquè una freda matinada del mes de març de l'any 1932 va descobrir l'olor de la taronja que arribava fins al barco on es trobava, que estava fondejat davant de les playes de Borriana. Va ser entonces quan ell se va donar compte de que els pobles carregaven les taronges, els bous. Hi havia uns bous allí, en unes barques que estaven en l'arena, carregaven de caixes i ses barquetes,
sí.
I els bous arrastraven la barca hasta ficar-los dins de l'aigua, i entonces d'ahí carregaven després hasta el barco. No hi havia port, pues era el sistema rudimentari en el qual se feia totes aquestes
coses. Serien mansos, no?, d'estos.
Sí, sí. Home, un viure no crec. Jo no me ficaria davant per secar.
Claro, però quan parlem de bous, és que serien mansos, clar, perquè jo m'imagina dels bous, no, serien mansos d'estos que tenen
sí, no,
molta força.
Ell escrivia en el seu llibre lo que pintors com Sorolla o el mateix Blasco Ibáñez van descriure en els seus llibres, no?, de com se carregaren els d'això. Pues aquest primitiu d'homes i bèsties, aquella vida dura de gent austera, que malgrat tot a les seus ulls sempre somreïa i gaudia de la vida, va cautivar a Michener. Fins al punt que, a la nit, en precària amistat d'uns carregadors d'estos que se dedien a carregar els barcos a Borriana, l'autor es va acollir perquè l'acompanyaren a les festes de Castelló. I de Castelló va dir que era una ciutat on la gent passejava de manera circular, que com en la glorieta d'ells, feien mossos i mosses a la plaça. O sigui, igual que així a l'avenida del Cedre, mon pare i ma mare me diuen que anaven cap amunt i cap avall i pegaven l'ull a la que estava a l'altre costat de la cera a veure quina li agradava, no? I més o menys pues, venia a contar això, i també mos dia pues, això, que li van cantar les cintes dels colors que portaven les dones i els balls, i la primera sarsuela que va assistir a Espanya va ser així, a Castelló. I estos són els personatges peculiars que no han arribat a ser fill adoptius d'aquests municipis i de vilarealens que, pues, com han dit antes, han sigut profetes en altres llocs.
Pues en això ens quedem, Lluís Cabedo. Espero que la setmana que ve tingués ja algo mig embastat per a vindre a contar-nos. Perquè sap què passa? Que si no se conten aquestes coses, se perden, la gent s'olvida i li donem importància a voltes a coses que ens absorbeixen el dia a dia, eh?
Pues sí.
Pues fins la setmana que ve.
Pues hasta la próxima, Susana. Listen, Mr. Crowd, what's the word?